Molt bon vespre, teatreres i teatrers sabadellencs, benvinguts al programa de Ràdio Sabadell que us informa de l'activitat escènica de la nostra ciutat i alhora us vol entretenir. L'amunt el taló. I l'entregadíssim equip que permet aixecar aquest taló radiofònic cada dimecres està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt el taló.
Un cop ens haguem assegut a la platea indiscreta al costat del Bernat Pareja per repassar l'agenda teatral de la setmana, dedicarem l'espai de l'entrevista a dues propostes. Primer parlarem del festival de microteatre que organitza el grup Tres Homes Grossos aquest cap de setmana al poliesportiu de Nostra Llar. Després parlarem de l'obra Un matrimoni de Boston que es representa a la sala de la biblioteca del Teatre del Sol. Tot seguit ens infiltrarem als assajos de La Bella i la Bèstia, que es torna a representar per tercera vegada a la joventut al Teatre Municipal de la Faràndula. Tot seguit continuarem al Teatre del Sol per veure com ha anat la reestrena de Luces de Bohemia. I avui també anirem d'estrena a una nova secció en la qual vosaltres, els oients del programa, en sou protagonistes, perquè es tracta de resoldre dubtes i consultes sobre problemes sorgits en a l'hora d'anar a veure teatre. El nom de la secció és Esperant que Godot respongui. I mentre esperem que Godot respongui, qui resoldrà tots aquests dubtes i aquestes consultes serà l'expert en temes teatrals Marc Soler, que s'estrena avui al nostre programa. I finalment parlarem amb l'Elvira, que ens comentarà la seva opinió sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona. I amb tot plegat, donem per iniciat el programa d'avui de l'Amunt al Taló.
Amunt el taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs sí, ja estem asseguts a aquesta platea indiscreta al costat del Bernat Pareja per conèixer com se'ns planteja aquesta setmana teatralment parlant. Hola, Bernat, què ens expliques aquesta setmana?
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, començarem al Teatre del Sol, on faran una setmana més Un matrimoni de Boston. Divendres a 8:15 i dissabte a 9:15. També faran Luces de Bohemia, diumenge a 7:15.
Molt bé, ara tindrem justament el matrimoni de Boston, vindran a entrevistar-lo. Els entrevistarem.
Doncs ara els escoltarem. A la bàscula faran Un marit ideal, divendres i dissabte a 9:00 i diumenge a 7:15.
Un Oscar Wilde, molt bo.
A l'Estruc faran Aquesta nit tanquem, de Manuel de Pedrolo, dissabte a 9:00 del vespre.
També no se'l poden perdre perquè és un Pedrolo que està molt bé.
Exacte, exacte.
Una obra molt diferent.
Sí, 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 sí. A la Quartera Teatre, pugen el taló
comença
amb aquesta
temporada, no?
Amb aquesta obra que faran microteatre, faran IN, dins en anglès, i 250 milions de candidats.
Molt bé, microteatre, igual que els del festival, la mostra. Exacte. De microteatre, que també en parlarem ara a continuació.
Exacte.
Després de l'entrevista.
És que programa farcidet, avui.
Molt ple, molt ple, anem a tope.
A l'Alternativa faran Standby, divendres a 10:00 i dissabte a 6:00 i a 10:00. Ens tenen acostumats a fer obres que duren només un cap de setmana, però aquesta s'allargarà durant unes quantes setmanes.
Sí, Standby ja els hem tingut aquí entrevistats la temporada passada i ja porten un temps on els de l'Esbar Barcino.
Exacte, ja en vam parlar, però per recordar, sí. L'obra ens parla una mica de la situació en la qual es troben un guionista d'èxit amb un passat difícil, una jove actriu sense gaires escrúpols, un actor propens a les addiccions, una dona sense res a perdre i un home de negocis disposat a tot per assolir els seus objectius. I bé, per últim, un apunt de teatre infantil, l'Arlequí, que faran una setmana més La Castanyera.
Sí, perquè s'acosta la castanyada.
Exacte.
I per tant, molt idoni per l'època.
Exacte. Una setmana més, dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00 del migdia.
Molt bé, Bernat, doncs déu-n'hi-do, eh? Ho tenim ben
parcit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Doncs moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
A tu, fins la setmana vinent.
L'entrevista.
Sense llençols, Adopta un fric, Humor hondo, Coercitio, Favor per favor, La más indicada, Sexe amb un matemàtic, Quitarse el pijama un domingo, me parece correr un riesgo innecesario, Ventanas, Purpurina, El testamento, Sueños rotos, No todo va a ser follar, El coach, Quick date, Peça breu de teatre i sense títol 1, perquè, i ja el trucarem. Aquests són els 18 títols del primer festival de microteatre que se celebrarà al poliesportiu del barri de Nostra Llar aquest cap de setmana. I perquè ens expliquin de què es tracta tota aquesta proposta tan innovadora i per poder fer veure tant teatre, hem convidat a l'Amunt al Taló a la companyia que organitza tota aquesta, que promou tota aquesta moguda, que és la companyia Tres Homes Grossos, i que avui es representen aquesta companyia en el nostre estudi, el Lluís Saus. Bon vespre, Lluís. El Jordi Cantó, bon vespre.
Bona tarda.
I el Toni Díaz, bon vespre, Toni.
Bona tarda.
I també ens acompanyen en l'estudi la Teresa Curet, que és la presidenta de l'associació de Nostra Llar, que on té la seu, on s'allotja tota aquesta mostra de microteatre. I finalment, bon vespre, Teresa.
Bon vespre, hola.
I finalment, és la veu femenina que tenim a l'estudi d'aquests tres homes grossos, i finalment tenim també el representant d'un dels actors d'una d'aquestes 18 propostes que he enumerat, que és el Guillem López. Bon vespre, Guillem.
Hola, bona tarda.
De la companyia Gosarats.
Exactament.
I que representaran, que és la proposta que feu, és el títol de...
Ja el trucarem.
Ja el trucarem. Molt bé, doncs un cop fet totes les presentacions en aquest estudi que tenim a tope per presentar aquesta sessió de microteatre, comencem amb el Lluís, que ens ha d'explicar moltes coses sobre aquesta proposta tan innovadora de fer teatre, perquè segurament el públic no està acostumat a aquest tipus de teatre. Ens pots explicar primer de tot què és el microteatre?
Bé, el microteatre, com la paraula indica, és microteatre. De fet, hi ha un logaritme que diuen, que és 15, 15 i 15, que són 15 minuts, 15 de públic i 15 metres quadrats. I llavors, a partir d'aquí, doncs, es fa una peça d'obra de teatre molt curta.
O sigui, els cànons del microteatre és aquestes 15, diguem-ne, xifres que has donat.
Sí, però com sempre hi ha una norma i després...
A partir d'aquí te la pots saltar. Feta la llei, feta la trampa, no? Molt bé.
És a dir, que en principi, doncs, el microteatre és això, però...
Però com a mínim sí que ens dona les proporcions de que ha de ser un espai petit, que ha de ser una obra curta i per tant...
I sobretot una obra intimista, és a dir, el públic que estigui molt proper. Això és el que més a mi personalment m'interessa del microteatre. No tant la durada o l'espai i tot això, sinó que sigui molt proper, que el públic estigui al costat, que ho visqui
intensament. I Toni, tu que formes part també de la companyia i que te'n cuides de tots els temes de comunicació, ens pots explicar una mica com funcionarà aquest festival? Perquè és clar, són al llarg dels tres dies, que és aquest cap de setmana, a partir de divendres, dissabte i diumenge, es fan diverses sessions i cada sessió hi ha diverses obres que representen aquestes 18 títols. Com funciona això? Com aniran els espectadors a dos quarts de 10 del vespre el divendres, per exemple, i a partir d'aquí tenen 5 propostes per veure, no?
Sí.
Però com ho fareu, això, perquè ho puguin veure?
La mostra, cada una de les sessions, es divideix en 3 espais. A cada un d'aquests espais n'hi ha un... Se li pot assignar un temps de representació que aproximadament són 30 minuts. En aquests 30 minuts els podem omplir amb una obra que més o menys duri aquests 30 minuts o amb dues obres de 15 minuts. Això ens dona que, per exemple, la sessió del divendres a la nit n'hi hauran 5 obres. 4 d'elles són de 15 minuts aproximadament i una de 30, per la qual ja tenim cobert aquests 30 minuts per cada un dels espais. El funcionament és relativament fàcil, és a dir, n'hi hauran grups de 50 espectadors per cada un dels escenaris, veuran les obres o l'obra que correspongui a aquests 30 minuts, n'hi haurà un descans, 5 minuts, el temps suficient per canviar d'aquest escenari on estan ubicats al següent. La feina la faran els actors, perquè hauran de repetir l'obra tres vegades
per aquests tres grups que aniran voltant.
És això.
Molt bé.
Bàsicament és això. Aquesta mateixa fórmula s'aplica el dissabte a la tarda i dissabte a la nit, perquè tenim 5 obres a cada una d'aquestes sessions, i el diumenge al dematí tenim 3 obres, amb la qual no hi ha aquesta, aquest escenari ocupat per dos companyies. És una companyia, un grup de gent i això.
Molt bé, i l'espai, dèiem, que és el poliesportiu de nostra llar, no sé si el Jordi o el Lluís potser ens ho poden contestar. Normalment, quan vas a veure teatre, ho veus amb un concepte de teatre a la italiana, però aquí és un poliesportiu i les propostes són diferents. Com és la posada en escena, diguem-ne, l'espai, com s'habiliten els espais per poder representar aquestes obres de microteatre?
Bueno, d'entrada, quan vam entrar a nostra llar, bueno, al poliesportiu, a les piscines de Cal Garcia, primer hi havia un... O sigui, ens va agradar molt el lloc. El lloc ja en si vam dir, mira, aquí es podria fer una cosa, aquí es podria fer una altra, i vam agafar la Teresa i la vam començar a marejar, a veure, mira, aquí, allà, no sé què. Llavors, evidentment, tot això comportava uns problemes tècnics importants i d'espai. No? El que hem fet és molt senzill. Hi ha tres espais, un és interior, perquè hi ha un edifici així, i hi ha dos que són exteriors. Aquests dos exteriors els muntem dintre d'unes carpes que hem preparat, i a dintre de les carpes hi ha l'escenari, amb les cadires i tot això. O sigui que tècnicament seran com tres teatrets. Yeah. Realment no és... ojalà poguéssim fer-ho directament a l'aire lliure, en un racó i tal, però és que tècnicament era molt, molt complicat. Llavors hem hagut de...
D'acabar-ho limitant
limitar-ho una miqueta i acotar els espais. Sí.
Perquè com va sorgir la idea de fer un festival de microteatre a Sabadell?
Això...
Qui va tenir la idea?
A darrere unes birres i...
Sí. Les birres són una part important.
Doncs Toni, explica'ns, com va sorgir aquesta idea? Part de les birres...
Sí, una de les reunions que habitualment fem per veure com coordinem totes les actuacions i els actors i demés... És ben complicat perquè teníem 3 o 4 obres en marxa i vam dir, bueno, i per què no fem algo que juntem 4, 5, 6 companyies i fem un petit festival? I vam començar a parlar del festival de blues de Cerdanyola, del festival de no sé què de Terrassa, del de Pineda i tal. I, bueno, i Sabadell no té res, doncs ara ho fem nosaltres, no? I va sortir així va sortir.
Sí, va sortir. I com veu una Teresa? Com se't van presentar aquests 3 homes grossos per presentar aquesta proposta?
Deu enviar un e-mail, em sembla, amb un company, no? Sí. I ens ho va proposar, que estàvem reunits, i diu, ei, hi ha una gent que ens han proposat, que ens van dir, teatre aquí, que ens va sobtar una mica. Però aleshores també vam pensar, ostres, que divertit, no? Que xulo, vull dir, l'espai és encantador, perquè no sé si has estat, però realment vam fer una prova i et quedes bocabadat. Com ells treballen ja és una passada. Però llavors a l'entorn era un encant la manera que es van distribuir molt bé. Llavors, doncs, bueno, va sortir bé. El que passa que era molt, molt precipitat, tot va ser molt ràpid. Aquesta sala jo penso que els sortirà superbé perquè venen molt ben preparats, s'ho estan treballant moltíssim. Són, la veritat, que els veiem allà cada 2x3 mirant, repassant-se les coses mentre nosaltres anem fent reunions, mirem de reull i els veiem amunt i avall, amb tot... I bueno, esperem, és una oportunitat pel barri i per la ciutat tindre aquest teatre allà dintre, en aquest espai que en principi pues, no es fa res. Nosaltres fem coses, però coses petites. Llavors el fet que ells hagin vingut a proposar això, pues, trobem que és molt...
Perquè és un espai actualment que no s'utilitza per a part de les reunions que pugueu fer com a associació de veïns.
I alguna festa que fem nosaltres, no. Llavors el fet que facin això per la ciutat, pues, pensem que també és molt maco.
I per què veu pensar en el poliesportiu en aquest espai?
De fet, el començament de tot va ser el senyor Cotxet, que no hi és aquí, que em sembla que es va trobar amb un company,
amb l'Isabel, que va anar a veure una obra
i van veure i van parlar de l'espai, no? I llavors va anar a veure l'espai el Francesc, que es va quedar enamorat de l'espai, mira, aquí podríem fer una cosa, aquí podríem fer una altra, perquè ja en parlàvem de la mostra, ja n'estàvem parlant. El que passa és que no
teníem exacte... No havíeu trobat el lloc.
No, teníem ubicat. No,
sí, no l'havíem ubicat, la mostra. Teníem la idea muntada, però sense ubicar-la.
Estàvem buscant els espais, perquè el divertiment aquest de dividir, de fer obres al mateix moment, i que fos la gent la que participés una mica, ens feia que l'espai també tingués aquestes característiques. No podíem fer amb sales petites i que la gent... i el que tenia que ser això. A l'espai del nostre llar, com ella deia, vam fer una prova abans de vacances per comprovar com podia funcionar, on estaven els errors, si n'hi havia errors, i ens vam donar compte de que a l'espai que tenia un bosquet per fer teatre a l'aire lliure era perfecta, però clar, ens trobem en el mes d'octubre que dius, no sé si farà fred, no sé si plourà, i d'aquí que enmig de tota la història que teníem muntada vam tenir que modificar-la i fer el tema de les carpes per evitar
per si un cas plovia,
més un tema de seguretat. Clar. Que no pas de l'espai. Sí que és cert que en aquest espai del Busquet, el dia de la inauguració, el Mont Costa farà el seu espectacle, i ho farà ja en el bosc, és a dir, que ja forma part també de tota aquesta
Molt espai. Bé. I a partir d'aquí com veu contactar, perquè són 18 companyies, la companyia Homes Grossos fa una de les propostes, però a partir d'aquí hi ha 18 companyies més. Hi ha el Ciervo, que ja els coneixem, però algunes tampoc no són massa conegudes. Com veu contactar amb totes, entre els quals hi ha agosarats també, com veu contactar amb ells?
Bé, començar vam tirar de coneguts, o sigui, és en aquest món del teatre gairebé, no sé si ja ho sabeu, ens coneixem tots. Llavors jo vaig començar a enviar mails a coneguts, el Francesc també, tothom va començar a enviar mails a coneguts del món del teatre a veure si s'hi volien apuntar i així. Llavors també teníem que entre una cosa i l'altra també fèiem alguna representació on ens ha vingut algun representant d'alguna companyia, el qual després, com aquí tenim el Guillem de Gosarats. I llavors vam fer aquesta escampada. Una altra que ens va agradar molt, la vam anar a pillar a la mostra de teatre de Pineda, que són els d'Entre Llençols.
La mostra de teatre amateur que hi participen de tot Catalunya.
Ens vam veure Entre Llençols i a mi em va agradar molt.
Perquè Entre Llençols no són de Sabadell.
No, són de Reus. Llavors vam dir, doncs, escolta'm, va, vaig escriure'ls i els hi vaig dir que m'havia agradat moltíssim la qual cosa és veritat. Em va agradar molt la seva feina, fan una feina excel·lent, i llavors doncs em van dir que sí, em van dir que vindrien cap aquí, o sigui que una miqueta de tot arreu. Sí. I llavors, bueno, fins que ara hem arribat, que com que ha començat a córrer el tema de la veu, a part que tenim una pàgina web que hi diu moltes coses, explica moltes coses, doncs la gent també se la mira, i llavors encara ens han vingut ofertes d'última hora, però gent que ja no
que ja, podem... O sigui, que no només podien ser 18, sinó que haguessin pogut ser més.
Per l'any vinent.
Vaja, doncs això està molt bé, perquè demostra que és un èxit.
Sí,
només hi ha les companyies
d'entrada,
ja té aquesta bona roda. Perquè a part de Reus, hi ha alguna altra companyia que també sigui de fora de Sabadell?
Sí, hi ha companyia de Barcelona,
de Rubí, de Polinyà.
Polinyà.
Agosarats són de Polinyà.
Sí.
Molt bé. I per tant, les propostes que es fan, aquestes obres de teatre, són estrenes absolutes o ja s'han... En aquesta Llençols,
no,
per exemple,
no posar...
ja s'ha representat.
No,
però...
no vam posar cap
acotament.
Acotament.
Sí, no vam exigir que fossin estrenes o que fossin obres que ja s'haguessin fet i poguessin aportar alguna cosa més contundent.
L'única criba que més o menys vam fer quan teníem les primeres, que era la primera selecció, era que no haguessin estat fetes a Sabadell, que no s'haguessin representat a Sabadell.
Mm-hmm. Que havien de ser novetat a Sabadell.
Això és.
I la qualitat.
I la qualitat.
Això sí. Que fossin de qualitat, que no fossin...
Ara parlàveu d'aquesta hi ha una que sí que s'ha fet a Sabadell, eh? La del Ciervo.
Sí, aquesta sí.
Però
aquesta és la de Sabadell, és més per simpatia, també, per proximitat.
Són de casa. Perquè la del Coach, que és la que presenteu vosaltres, també és estrena.
És estrena mundial.
Que hi surt el Jordi i surt el Jan Daunis. I què ens podeu explicar d'aquesta obra? No expliqueu gaire, perquè si dura 15 minuts...
No, aquesta
dura 30.
Perquè fem festivals de microteatre, però a la companyia ens dediquem a fer obres de midi teatre. Són totes de 30.
Bueno, en Lluís, en Lluís és el director i el Jordi tenim l'actor. De què es tracta? Aquí, sé que va d'un polític, oi?
Sí, d'un polític i un coach.
Té un entrenador, que és un,
sí, sí, un coach.
I en el teu cas, Jordi, què representes? El polític?
Jo sóc el polític.
El polític. Molt bé, si sí. Tens un coach, el Jan és el coach.
Sí.
Molt bé, molt bé. I a partir d'aquí doncs, es desenvolupa tota la història.
Sí, és amb el típic estil...
Cotxet.
No, una mica
gratis. És la persona que falta aquí, l'home gros que ens falta.
I no? És el guionista, writer, digue-li com vulguis.
A veure, és que en principi tres homes grossos, de moment només hem fet obres de Francesc Cotxet. Va néixer en Francesc Cotxet, amb el Jordi i amb mi, fent la primera obra, que és El mort i qui el vetlla, i a partir d'aquí va començar, llavors va incorporar el Toni també, i va començar a moure's tot el que és tres homes grossos, perquè jo llavors estava bastant més gras. I érem tres homes grossos.
I quan s'ha primat hem hagut d'agafar un altre que tots
els dos prims que sumen un de gros.
Ah, sí.
Molt bé, molt bé. I per últim tenim a Gosarats l'obra doncs, de ja el trucaré, no?
Sí, ja el trucarem, sí.
De què es tracta, en què consisteix aquesta obra, una mica el plantejament també.
Bueno, és una comèdia, com més o menys ja es pot deduir pel títol. És una comèdia absurda, i llavors bueno, va d'una entrevista d'un director de recursos humans. És una entrevista bastant rara,
dura.
I bueno, pues és comicitat, és tota l'estona és un absurd, bueno, simpàtic, és a dir, la gent s'ho passa bé.
Perquè per crear una obra d'això 15-20 minuts, mitjoreta, s'ha de ser una cosa impactant, no?
Evidentment, compte que en 15 minuts ho has de dir tot. Has de crear una història bueno, té la mateixa estructura que qualsevol altre tipus d'obra normal.
Perquè vosaltres havíeu fet altres obres de microteatre?
Nosaltres tipus? Concretament no, amb el company que estem ara actualment no, perquè nosaltres com a Gosarats fa un any que estem constituïts.
Yeah.
Evidentment havíem fet més obres, ja fa molts anys que estem trepitjant escenaris, però a Gosarats ha nascut fa un any.
Perquè això d'actuar tant a la vora del públic no intimida, ho dic per si heu fet microteatre, actuar de davant del públic no té el
bueno,
seu...
És una altra, és una altra sensació, és a dir... quan estàs acostumat a treballar en escenaris on hi ha 25 fileres, 30 fileres que has de projectar perquè de l'última filera se n'enteri, i de cop i volta et trobes a un paio aquí davant, a un metro teu, que si vol donar-te una colleja te la dona. O
sí,
sigui,
sí, sí.
Sí que és, però no com una cosa negativa, sinó tot el contrari, és positivisme.
Totalment
no?
D'acord.
El microteatre és el que deia el Lluís, és intimista, és fer participar al públic de la teva història. És com estem tu i jo aquí ara, és a dir, jo estic representant, tu m'estàs escoltant, i involuntàriament tu estàs entrant en la meva història, per proximitat. Llavors, això és el que impacta del microteatre, és el que enganxa. És tan una cosa com, pues estem aquí en una reunió d'amics, és a dir, som 15 amics... Que difícilment saps qui és l'actor, qui és el públic i qui està front part.
Sí, sí, sí.
Perquè a vegades hi ha...
Tens tant a la vora que pots fer participar el públic.
És que ho fas participar d'alguna forma, és que mirades, intencions, d'alguna forma fas compliques el rest.
Impliques totalment en el públic que dintre de la
sí, 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 és el maco, exacte.
Molt bé, doncs escolteu, hem de deixar aquí perquè el temps en el programa és just i parlaríem moltes estones. Esperem doncs retrobar-nos l'any vinent amb aquesta intenció d'anar continuant amb la mostra de microteatre, doncs, que aquesta és la primera. I per tots els nostres oients que vulguin viure amb aquesta intensitat de la proximitat i l'impacte d'aquesta experiència que és el microteatre, no es poden deixar perdre aquests espectacles que representaran doncs, aquest cap de setmana, el divendres 26 a 9:45, el dissabte 27 a 6:00 i a 9:45 del vespre, i el diumenge a les 12 i... a les 12 del matí, i ja està, s'ha acabat. Doncs moltes gràcies a tots cinc per haver vingut a explicar-nos doncs, aquesta proposta tan innovadora i interessant.
A tu. Gràcies a tu, gràcies, Jaume.
A
l'entrevista.
I després de parlar del teatre d'impacte, que és el microteatre, passem a parlar d'un autor nord-americà que també causa molt d'impacte. És en David Mamet. I és que a la sala biblioteca del Teatre del Sol, la companyia Teatre de Prop representa des de la setmana passada fins al 17 de novembre Un matrimoni de Boston, de David Mamet, amb un repartiment format per tres dones de teatre consolidades a la nostra ciutat, com la Fanny Butlló, la Montse Vidal i la Sílvia Ricard. I sota la direcció de l'Albert González, que també ja es pot dir que és un director ben consolidat també a la nostra ciutat. Bon vespre, Albert.
Hola.
Què tal? I ens acompanyen al nostre estudi, a la part de l'Albert, que el tenim aquí, que l'acabem de saludar, també ens acompanyen la Fanny Butlló. Bon vespre,
Hola,
Fanny.
Hola, bon vespre, gràcies.
I la Sílvia Ricard. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
La companyia Teatre de Prop ja havíeu representat la Colometa sota la direcció d'en Jeroni Uller. Com ha sigut que heu triat un David Mamet?
Perdona, Jordi Alsina. La direcció
no, Jordi Alsina, perdó. Sí. És veritat.
Era una adaptació de Joan Uller, per això, no?
Sí, exacte.
El cognom.
I ara heu triat un David Mamet després d'aquella versió de la plaça del Diamant, sota la direcció de l'Albert. Com ha sigut això? Com ha sigut el que us heu trobat, diguem, entre l'Albert i la companyia Teatre de Prop?
Bé, amb la Fanny vam treballar molt a gust, amb la Colometa, i vam acabar, i la Fanny doncs, tenia ganes doncs, de seguir, no? d'engegar un altre projecte, va estar mirant textos, i com que veníem doncs, d'una cosa, bueno, un text preciós de la Rodoreda, però alhora doncs, molt, molt sòrdid, no? I molt dur, teníem ganes de fer una cosa una mica més frívola. I va trobar, molt ben trobat, el matrimoni de Boston, del Mamet, i li vam demanar, si us plau, a l'Albert si ens la dirigia, i aviat doncs, s'hi va engrescar.
I quin és, Albert, el plantejament inicial d'aquest matrimoni de Boston?
Mira, són dues dones que tenen una relació d'amor-odi, jo crec. Es necessiten, s'estimen, es rebutgen, però en el fons sempre estan juntes, una relació amorosa que ve de fa temps, i l'obra comença quan una de les dues, la Claire, arriba a casa de l'Anna i li diu que té una nova amant. Llavors aquí comença el conflicte, que es va desenvolupant durant l'obra sota l'atenta mirada de la Minyona, que és el contrapunt, no?, en l'obra dels altres dos personatges.
Val, i quins personatges interpreteu, Fanny?
Mira, jo faig l'Anne, la dona, doncs, diguem-ne, una mica més culta, una mica més en poder adquisitiu i tal, que té una amant més jove, que és la Claire, que avui no ha pogut venir aquí, que és la Montse Vidal, i la Sílvia, que fa aquesta minyoneta, la donzella aquesta, que ve doncs, de viure en una zona més rústica i ve a la ciutat, a la món més cosmopolità, i està aprenent. I amb aquesta relació que sempre s'està fixant en elles dues, com es fan, com es mouen i tal, ella va despertant a l'actualitat i va despertant el sexe i va despertant l'amor i sempre seguint l'atenta mirada d'aquestes dues dones que ella, en certa manera, també les agafa una mica com a patró, de dir, ja, jo vinc d'una zona molt rústica, molt amb una illa perduda i tal, i jo aquí m'haig d'adaptar a la vida moderna o a la vida actual o de la ciutat i tal, i va aprenent, ella va aprenent.
Molt bé. I el teu personatge, concretament, Fanny, també, aquesta senyora de la casa, diguem-ne?
Aquesta senyora és una senyora que se les dona de progressista, però en el fons és molt clàssica, inclús xenòfoga amb la relació amb la Minyona, se la dona d'intel·lectual, però per l'altra banda doncs, accepta viure joies i viure sota mantinguda d'un home molt ric, vull dir que és molt contradictòria, i després amb aquesta relació liberal que té amb la seva amant, que són lesbianes, ella tot el dia està llegint la Bíblia, vol dir que és molt, el personatge és molt contradictori.
Perquè, Albert, el matrimoni de Boston està ambientada al segle XIX, oi? Si no m'equivoco. Heu mantingut també aquesta situació, aquesta ambientació?
No. Ho he portat a l'actualitat. Molts muntatges ho contextualitzen com Mamet ho va escriure al segle XIX. Però, mira, jo volia... Jo m'interessava d'aquesta obra sobretot l'amor i el desamor, no? I penso que això pot passar a totes les èpoques, segle XIX, XVI, dos abans de Crist, o any 2018. I ho hem portat a l'actualitat. I a part, a un exterior. O sigui, l'obra passa en un saló, representa...
Sí, perquè és una comèdia de saló, no?
Sí,
comentava,
exacte,
i en canvi...
sí. Però llavors, jo he portat el jardinet de la casa i a l'actualitat. Vull dir que li hem donat la volta. Sí que hi ha coses, a vegades, que segons quina expressió o quina mena de relació té la Minyona amb la senyora de la casa pot pitar, Però vaja, la relació entre les dues protagonistes, això pot passar avui en dia encara.
Ja.
Aquestes dues dones que es necessiten, però a la vegada s'odien i han d'empescar-se-les també per solucionar els problemes juntes.
Mm-hmm. S'ha de dir que també a nivell d'ambientació, si a la sala de la biblioteca tampoc no és un espai que permeti doncs, fer grans muntatges escenogràfics, no? Vull dir que s'ha d'anar a ajustar-ho i afinar-ho una mica, no? Molt bé. A nivell, diguem-ne, dels personatges que interpreteu, vosaltres que heu fet molt teatre durant doncs, això molts anys, com ho veieu? Són personatges complicats, són complexos, són en canvi personatges simples? Com ho veieu, comparat amb altres personatges que heu interpretat? Sílvia.
El que faig jo concretament, que és un personatge que entra i surt i va fent el tafaner i va prenent nota, com deia la Fanny, té molt de clown, no? És molt divertit de fer i m'ho passo molt, molt bé. Jo crec que és més complicat el que fan elles dues.
Més que tot és perquè és un text bastant complicat, bastant llarg, bastant difícil de memoritzar, i perquè també és un text que sempre has de llegir entre línies. Estàs dient una frase, però aquella frase pot tenir 3 o 4 o 5 sentits diferents, depèn de com el toc i de la situació, no? Llavors ha sigut, jo, per l'experiència meva, ha sigut una obra que m'ha costat una mica de retenir tot el text, a part que dura una hora i mitja, que no ens movem d'escena, però sí, per exemple, no sé com els textos de la Rodoreda, tan poètics i tal, eren llargs i arrabassats, però ell per si sol et portava, i en canvi aquest és difícil, el Mamet és difícil escrivint sempre, per això et dic que de les diferents segones i terceres intencions que té sempre cada frase, no?
I del que parlàvem dels tipus de, o sigui, de les situacions que posa que es posen sobre la taula en aquesta obra, de què podem parlar? A part de les relacions personals, hi ha alguna cosa més?
Sí, el sexe. També és una cosa que...
Bueno, hem de dir que Matrimoni de Boston té un sentit, no sé si ho voleu explicar, sí, sí. Bé, quin és, sí, el significat de...
És una expressió que es feia servir al segle XIX per referir-se a dues dones que vivien juntes sense el suport econòmic d'un home, que a vegades volia dir una relació afectiva amorosa, a vegades no, simplement dues amigues que compartien, com avui en dia pot passar, una vivenda. I té moltes referències sexuals, Mamet, en el text, i tota l'estona que la Minyona intenta entendre aquesta relació entre elles dues, el sexe està latent tota l'estona, ella està com descobrint...
Sí, que la relació entre les, no és només entre les dues senyores, sinó que també hi ha, diria, no és una relació de parella només, sinó que més hi ha una tercera persona
també entremig.
I una quarta que és l'amant aquesta que comentava.
Bueno, i una cinquena.
Sí,
no?
Però de tota manera també parlàveu d'un marit que manté la...
Un home ric
que les manté.
Per tirar endavant i per poder viure amb opulència, riquesa i viure bé, doncs aquesta dona es busca un amant que li passa uns diners cada mes i li diu a la seva amiga: saps que he trobat un protector que ens mantindrà, viurem a cos de rei, no? Totes dues i tal. Però l'altra en aquell moment li diu que ha trobat una altra, s'ha enamorat d'una altra persona. Llavors ella se sent traïda i que hi ha una relació d'amor-odi, de traïcions, de xantatges emocionals, hi ha tota una història d'enredo durant tota l'obra, que és el que dic jo que fa la situació dificileta per les actrius, perquè en un moment estàs eufòrica perquè penses que la cosa va bé, però al cap d'una mica ja es tomba la història i es torna a girar. Bueno, és això. Però vaja, és una situació d'enredos que és molt divertida i que la gent s'ho passa... Pipa. Per dir-ho d'una manera.
I també és una... Bueno, a part d'això comentaves el sexe, però que és un dels temes de Mamet, de tota manera, és una combinació diferent del que normalment Mamet planteja, no? És el que també parlàvem abans de començar l'entrevista, que Mamet té normalment un llenguatge molt més quotidià, molt més vast, i en canvi aquí, doncs, el ser aquesta situació d'una família benestant del segle XIX, no? Tot i que ara sigui, la posada d'escena sigui traslladada, el llenguatge és molt més suau, no?
Sí, a més hi ha molta ironia. Elles també se les donen d'erudites i moltes vegades ho diuen, no? Parlen baixa el terreny literari, li diu moltes vegades ella, no? A la Claire, perquè volen aparentar, és una obra que elles totalment, tota l'estona aparenten i volen aparentar, quan en el fons són dues dones normals, de classe segurament baixa, mitjana, però que aparenten ser de l'altra societat. Llavors, tota aquesta ironia i l'aparentat també està present.
Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa més, si no, els nostres oients poden venir a veure aquest matrimoni de Boston, que no es poden deixar perdre l'oportunitat de veure aquestes tres magnífiques actrius amb un text fantàstic i dirigides per un director jove, però que porta una bona experiència en la sala Biblioteca del Teatre del Sol, que serà les representacions els divendres i dissabtes a 8:45 del vespre fins al 17 de novembre amb una petita pausa al cap de setmana de la Castanyada. De tots sants. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies, Fanny, molta merda amb aquestes representacions que us queden i endavant.
Moltes gràcies per invitar-nos aquí, ha estat un plaer.
Anem d'estrena.
I arriba el moment de veure com ha respost el públic a la reestrena de Luces de Bohemia a la Sala Petita del Teatre del Sol. I hem enviat, com sempre, l'Adrià García. Endavant.
Doncs sí, bon vespre. Aquesta setmana hem anat a veure la reestrena de Luces de Bohemia de Ramon Maria del Valle Inclán en el Teatre del Sol. Aquesta obra va estar estrenada l'any passat i davant l'èxit que va tenir s'ha optat per tornar-la a representar. Veiem què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bones, què és el primer cop que veniu a veure Luces de Bohemia?
Sí.
Què us ha semblat?
A mi m'ha agradat moltíssim, molt. M'ha agradat els actors, són brutals, el protagonista, bueno, m'han agradat tots. I he trobat que podríem dir que és com bastant actual, també es podrien relacionar una mica aquella època, amb aquesta es podien relacionar moltes coses.
Sí, més o menys el mateix, eh? M'han agradat molt els actors també i com han interpretat les situacions i la veritat que molt bona l'actuació de tots.
Què m'heu trobat als canvis d'escenografia?
Doncs bé, sí, jo de fet quan m'he sentat dic, no hi ha escenari i m'ha sorprès. I després bueno, m'ha introduït bastant dins d'aquella època, la veritat és que sí.
Per tant, aconsellaríeu a la gent perquè vingui a veure aquesta obra?
Sense cap dubte, que la vinguin a veure, perquè és que jo he quedat flipada. De fet, la volia veure la primera vegada, però no vaig poder i me n'hagués arrepentit bastant de no haver pogut venir aquesta vegada, que tenim l'oportunitat de poder-ho... Bueno, que ho han repetit i que vinguin sobretot, sí.
Val, d'acord, moltes gràcies.
Vinga.
Bueno, que és el primer cop que vens a veure Luces de Bohemia?
No, és la tercera vegada.
Tercer cop. Bueno, què et sembla l'obra? Que t'agrada? Com...
A mi sí que m'agrada molt. Vaja, sí.
Què és el que més destacaries?
Que penso que és una obra que, a pesar de... després de tants anys i tal, està...
Actualitzada, no?
Vull dir que els problemes són els mateixos que tenim ara. I vaja, molt bé.
D'acord, doncs així l'aconselliries, no, la gent, perquè vingui a veure aquesta obra?
Jo sí, bueno, jo és la tercera vegada, sí que... No, perquè m'agrada, perquè si no m'agradés tampoc vindria, vaja. Sí.
D'acord, moltes gràcies. Què és el primer cop que vens a veure Luces de Bohemia?
No, jo sóc del vestuari.
Ah, tu ets del vestuari, vale.
Sí.
Què és el més complicat del tema del vestuari d'aquesta obra? Què és el que més et va costar?
Home, el més difícil són els canvis. Pensa que han sigut, eren 7 actors i han fet 25 personatges. Llavors, clar, era com un puzzle, no encaixar, diguéssim, els canvis de vestuari perquè no es coneguessin els actors, no? Però en principi ha estat bueno, això és el més...
El vestuari que l'heu fet vosaltres o l'heu comprat o com...
Bueno, hi ha coses que s'han confeccionat i hi ha coses que s'han tret diguéssim, del fons del magatzem.
I què els diries a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Bueno, doncs és un muntatge que no es poden perdre, la veritat. Tenen que veure.
D'acord, moltes gràcies.
Vinga.
Doncs ara estic amb l'Estela, que és una de les actrius de l'obra. Quins personatges fas?
Faig el personatge de Madame Colette, que és la dona del protagonista, del Max Estrella, i faig de la madre del Niño Muerto, que és una escena que hi ha molt coral amb molts actors a la vegada.
I què és per tu fer aquests personatges?
Bueno, és un gustazo, perquè compartir, fer aquest, primer que fer aquesta producció amb tants canvis d'escenografia i de papers i tot, és una dificultat bastant gran, i els companys que hi ha allà en escena són molt tops, llavors és una experiència maquíssima.
Tu hi eres també l'any passat?
Sí, jo soc del repartiment de l'any passat.
I veus estar assajant molt en aquella època?
Sí, força, perquè és això, són molts canvis, moltes escenografies, molts personatges, llavors doncs, bueno, no és la dificultat de memorització de text, però hi ha altres que ens han fet assajar molt.
I què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Oh, no se la poden perdre, és un muntatge fantàstic, és la veritat, és una passada. És més, una obra en castellà que a més és bastant estrany, i fa 25 anys que el Teatre El Sol fa teatre, és la primera vegada que fa una obra en castellà, està super d'actualitat política, per desgràcia, i és, jo crec que fa pensar una miqueta, a part de que s'ho poden passar francament bé, fa pensar una mica.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bueno, què t'ha semblat l'obra?
Doncs m'ha semblat realment una obra molt bona, molt aconseguida.
Com has trobat la posada en escena dels actors?
Doncs m'ha agradat especialment, sobretot la part audiovisual, perquè trobo que complementa molt el que passa a escena, i els actors, doncs en general, tots ho fan molt bé, tenen molta força i es nota que porten molt de temps treballant en això.
I què en penses de l'obra de Luces de Bohemia?
Doncs realment és una obra increïble. Valle Inclán és un dels dramaturgs més potents, i no només a nivell espanyol, sinó universal, jo crec. I m'agrada especialment el tema de que les acotacions es diguin escena, perquè realment és alta literatura i trobo que és molt important fer-ho, i ells ho han fet.
Per tant, aconsellaries a la gent perquè vingui a veure aquesta obra?
Sens dubte, és a dir, es nota que porten molt de temps treballant en això, i molt bona, jo crec que no decebrà ningú, al contrari.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre saltant a Barcelona, i sempre saltem de la mà de la nostra estimadíssima Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, gràcies per estimadíssima.
Hola, és veritat, Elvira, et fas estimar. Ets una d'aquestes persones
gràcies.
Que es fa estimar.
Moltes gràcies.
I perquè ens comentis, doncs, com sempre, el que has anat a veure aquesta setmana.
Això. Aquesta setmana us porto dues obres bastant fortes, i no gaire, un tema no gaire tractat. Penso que el teatre, a més d'entretenir-nos, també ens ha de fer reflexionar de manera conjunta, tot el públic, tot plegat. I aquestes propostes que avui us parlaré en són un exemple. Molt Primer bé. De tot, us parlaré d'Ofici de Tenebres, de Joan Rossinyol, a la Sala Beckett de Barcelona. Dins del cicle que presenta aquesta sala, i que han anomenat Terrors de la Ciutat, Escenaris de Conflictes i Por, es posaran en escena quatre propostes que parlen del terrorisme i la influència de la vida col·lectiva i urbana que pot generar aquest tema. Un tema bastant candent, sí, sí. I molt fort. La primera de les propostes, que és la que vaig anar a veure, és aquesta Ofici de les Tenebres, una obra de suspens, intriga i punyent que ha dirigit molt encertadament Joan Anguera, un actor d'uns cabells blancs, no sé si el coneixeu. Bueno, aquest senyor actua molt a Barcelona,
si
però feia 15 anys que no havia dirigit cap obra professionalment. En plan amateur sí, però professionalment no. El tema ens parla d'un terrorista que ha estat empresonat i alliberat després de complir la condemna, de la seva relació amb la societat i principalment amb la família, de com pot afectar el nucli familiar l'empresonament per un terrorisme d'un familiar proper. També qüestiona sobre les persones que han realitzat un acte terrorista i que mai han estat empresonades. O que difícilment, també diu, o en parla, que el que costa sortir d'un grup que practica la violència, com la lluita política i social. Com pot sortir d'aquest grup.
Sí, sí, sí.
Però no s'acaba aquí el que vol explicar el seu autor. Aquest jove dramaturg i periodista ens proposa en aquesta obra quina fina ratlla separa un revolucionari d'un terrorista. Aquesta aquesta fina que a vegades no saps ben bé el que és. Una reflexió intel·ligent i molt ben portada que ens ha tingut sense respir durant tota la funció. Una escenografia molt encertada que dona relleu a un text ple d'emoció, crueltat i també amor. Unes molt bones interpretacions de la Paula Blanco, la Fina Rius, el Pep Ferrer i l'Albert Prat. L'Albert Prat és un dels fundadors de la companyia La Ruta 40. Enguany aquesta companyia és resident a la Sala Beckett i programarà un seguit de propostes molt interessants. També aquest grup, si més o menys hi veu assistir, va ser l'encarregat de la programació dels capvespres de dramatúrgia del Terrat del Gas de Sabadell aquest estiu, que tan bones obres ens van portar i que tan bé recordem. Una llàstima per això que aquesta proposta, el dia que hi vaig anar jo, hi havia molt pocs espectadors, pràcticament la meitat de la sala. Jo us recomanaria que no us la perdéssiu. Estarà en cartells fins al dia 4 de novembre.
Molt bé. Aquí, per exemple, ara, sense haver d'entrar en debat, però un Che Guevara, per exemple, seria una línia d'aquestes entre terrorisme i revolucionari,
això
no?
Això mateix, sí. Revolucionari era terrorista fins a quin punt? És això, i et fa plantejar això. Fins a quin punt?
Aquestes guerrilles, aquestes milícies, no?
Com acaben? Què són? Terroristes o no? Van amb una idea, volen amb aquestes relacions ideals, però arriba un punt que potser sí que arriben a ser terroristes, i això és maco de poder reflexionar.
Ja. Sí. Més perquè ara, doncs, això, ja tenim una visió del terrorisme, aquesta que sembla que sigui el fanatisme total i que, evidentment, la violència és totalment negativa en tots els sentits.
Negativa, evidentment, sí. Continuo.
Molt bé,
amb una altra obra també forta. Tebas Lan, de Sergio Blanco. Una producció del madrileny grup El Pavón Teatro Kamizaze i de Salvador Collado, a la Sala Petita del Nacional. Una obra d'èxit mundial que ha adaptat i dirigit la Natàlia Menéndez, madrilenya. L'obra és en castellà i és molt bonica, Dos actors interpreten tres personatges. Pablo Gómez Pando representa un periodista, dramaturg i mestre que vol representar una obra sobre els fets i la persona que està empresonat per haver comès un parricida. Per investigar i conèixer a fons aquest assassí, va a la presó efectuar unes entrevistes amb ell. L'actor Pablo Espinosa ens presenta el personatge, aquest noi que està complint aquesta condemna per al seu assassinat, i també el de l'actor que serà el que representarà l'obra un cop escrita. Fa els dos papers. Aquest fet, el mateix autor volia que fos el mateix actor que ho fes, els dos papers, ja era precisament el que volia ell. Sí, l'autor. Llavors, aquest fet que interpretis dos personatges fa jugar entre la ficció i la realitat, com es representarà l'obra i com ho explica el verdader assassí. Entre els dos verdaders diàlegs tenen el dramaturg i l'assassí, que els representa una obra un cop escrita, tal com us he dit. Les freqüents trobades amb el dramaturg i l'assassí es van convertint en una relació d'amistat i comprensió de l'un a l'altre i fa plantejar a l'escriptor si aquest assassinat es pot disculpar després de saber els mals tractaments que el pare va fer en el fill. També aquest fet és el que ens fa reflexionar en el públic, quan veus com el pare va tractar. Un text digne de ser llegit i comentat després, que ens recorda la tragèdia d'Èdip. D'aquí el títol, Terra de Tebas.
Tebas Land.
O de Dostoyevsky, en Els germans Karamazov, o de Sigmund Freud, amb el seu anàlisi del parricida. També la música de Mozart fa referència als mals tractaments, i surt trossos de la música i en parlen, fa referència als mals tractaments que aquest músic va patir pel seu pare.
El seu pare, per forçar-lo a que aprengués música, bueno, que toqués...
Com va veure que era de petit, doncs era un geni, el va forçar i el maltractava. El maltractava. Unes interpretacions esplèndides i una posada en escena digníssima on la il·luminació juga un paper força notari donant llum a una espècie de gàbia on pràcticament les actuacions es fan dins d'aquestes reixes. Una proposta que només s'ha representat 3 dies al Teatre Nacional de Catalunya i que personalment em va agradar moltíssim. Molt interessant.
Em sembla que fan un Sergio Blanco, fan com una mica de monogràfic perquè faran algunes de les seves obres, fan tres obres de Cassandra, Tebas Land i no sé, hi ha alguna altra.
Ara no recordo el nom, que ja l'estan fent ara, que també diu que és com un monòleg molt interessant. Fan dues en el Teatre Nacional i una en un altre teatre de Barcelona. Sí, fan aquest cicle.
Especial, que és un autor uruguaià.
Exacte. Molt bé.
Sí, estic informat en aquest
cas. I tant,
cas.
Sí.
Digues,
per acabar, una reposició, Blanca desvelada, a la sala Palau de la Seca de Joan Brossa. Una verdadera joia teatral. Jo la vaig veure a la sala alternativa d'aquí Sabadell, eh? I realment vaig quedar enamorada, impressionada i captivada de la gran actuació d'Alejandra Jiménez Cascón. Un monòleg que és un exercici bestial d'interpretació. Ella sola interpreta més de 12 personatges d'edats i nacionalitats diferents amb unes coreografies i uns jocs gestuals impressionants. Tan sols en un gest, amb una mirada, amb un canvi de veu o d'expressió, l'actriu marca de manera clara l'edat, l'origen i el caràcter de cada personatge. Un monòleg que ens convida a reflexionar sobre la família, la maternitat, la memòria històrica i la recerca de la pròpia identitat. Teatreros i teatreres, no us la perdeu. És tota una lliçó d'interpretació. Estarà en cartell fins al dia 4 de novembre. Val la pena.
A quina sala has dit, perdona? Que no...
a la sala Brossa.
Sala Brossa.
Sí, a la Seca.
La Seca, molt bé, molt bé.
I deixeu-me acabar un últim punt. Diré ràpida. Ja ha sortit la llista dels nominats per els Premis Butaca. Els que aneu habitualment a Teatre Barcelona podeu votar. És una manera de fomentar el nostre teatre i poder donar la nostra opinió. Tot i que, personalment, penso que aquests concursos sempre ens surten afavorides les obres que s'han presentat a les sales amb més afluència d'espectadors, i que la llista d'enguany, per mi, m'hi manquen moltes propostes, sobretot els del petit format. Però també és cert que és un reflex del que agrada al públic. Jo ja he votat, i he de dir que enguany m'ha estat difícil decidir una sola obra en alguna de les nominacions, ja que moltes de les nominades mereixen, al meu entendre, aquest premi. Si podeu, voteu.
Molt bé,
ja
Elvira. Doncs,
avui m'he allargat, però...
No passa res. Perfecte, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobem
la setmana. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui, el número 90. I recordem que si voleu recuperar tots aquests programes, podeu anar al podcast, a la pàgina web de Ràdio Sabadell, al podcast de l'Amunt al Taló, on trobareu tots aquests 90 programes. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent, els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a...
Amunt al Taló.
I'm gonna